Bona tarda, una vegada més l'Hora del Vermut us acompanya amb aquest matí o migdia ja ben estiuenc. Ho dèiem amb la Rosa, quina calor que fa.
Estem ja ofegats.
La Rosa Gairal, la bona col·laboradora al peu del canó, ha vingut esbufegant perquè havia trobat molta gent a les botigues.
Sí, no sé si esbufego per la calor o esbufego per una altra cosa que en diuen anys, que també hi deu influir.
Anys de consolidació, eh?
I quilos.
Bé, el dels quilos...
Tot influeix perquè esbufegui.
Me n'abstinc, de parlar de quilograms. Bé, tenim la Rosa, que també ens posarà fil a l'agulla amb una actualitat farcida de notícies. Avui ens acompanya una persona entranyable que jo tenia moltes ganes de que un dia fes un raconet i ens pogués parlar d'una cosa que ell domina bastament, que és la meteorologia local, que és un senyor que no mereix presentació. A veure, no necessita presentació, però ens escolta gent de fora de Falset, sí que la mereix, però no necessita presentació perquè és el bon amic en Pere Campàs. Bon dia, Pere.
Bon dia.
T'acostes al micro, Pere?
Sí, bon dia.
Pels que no sigueu de Falset, el Pere Campàs va estar molts anys a la botiga de roba de la quartera. Quin nom tenia la vostra botiga, Pere?
Cal Gené.
I és un senyor que també està molt lligat a la ràdio, no, Pere?
Sí, des de luego va ser la primera emissora que es va muntar a Falset, se va muntar a casa nostra, que va estar bastants anys muntada allí.
Havies tu fet algun programa propi?
No, jo formava part de la Junta, però no havia fet cap programa mai.
És a dir, no et vas posar mai davant d'un micròfon?
No.
Però sé que fas una feina callada, abnegada, però molt important, que és aquesta de recollir dades meteorològiques, no? Des de quants anys fa que ho...
Bueno, fa molts anys. Potser fa 30 o 35 anys que ho estic fent.
I ara s'ha posat de moda, no?, la meteorologia, una mica, eh?
Bueno, ara amb aquests pluviòmetres que venen d'estàndards de plàstics, la gent s'hi ha anat aficionant bastant, que val, que estan bé aquests pluviòmetres, el que passa que el dia que plou massa, aquests pluviòmetres no ho admeten ja, això ja.
S'abruixen.
Sí. Doncs després en parlarem més en calma, perquè ha vingut també esbufegant la Dolors Cruells.
Acaba de tocar la una, eh? Ara
Dolors, només. Bon dia.
Bon dia.
Ha costat el
micro. Hem trobat a faltar la setmana passada.
Bé, després us explicaré les meves andances per Tarragona i la meva ràbia continguda, però ho explicarem després.
Vale.
Perquè, doncs, hem de parlar de moltes coses. Tenim el Toni Escoda, que fa possible que això ens arribi a totes les cases, de la comarca i també de fora de la comarca, i sabeu que vosaltres sou... Sou el protagonista del nostre programa. I la Rosa ens porta una sorpresa per les primeres persones que ens truquin.
Vaja,
animeu-vos, eh?
Per la primera i segona persona tindran dues entrades cada un per l'Artesana demà a les 7 de la tarda. Actua el cor de teatre que presenta el concert i que és un grup de Banyoles.
En quina hora ho fan, Rosa?
A les 7 de la tarda.
Doncs si truqueu, tindreu dues entrades, deixareu el nom... el control tècnic i demà ell i l'Artesana les passeu a recollir. Sense més preàmbuls, anem a recordar els telèfons. 977-83-0044,
977-83,
11-35. Es veu que una setmana de no estar...
És que aquest any ens has fet unes quantes faltes,
sí.
Home, com el Ronaldinho, no? El Ronaldinho,
sí, fas com el Ronaldinho.
Que estava al gimnàsio.
Això.
Bé, tenim el... L'altre contertuli també és habitual a la casa, ens acompanya un cop al mes i sempre que pot, és en Francesc Cardenyes, s'asseu ara aquí tot silenciós. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia, Jaume.
Com se presenta l'estiu?
Un moment molt calorós.
Sé que treballes a Riudecols i te trobes cua sovint perquè ara ens tornen a arreglar la carretera.
I aquí a Riudecols no?
No, és després, de Riudecols de Reus. I bé, van bé, no, que facin obres de tant en tant, la carretera ho necessitava.
Home.
No?
Tu sabràs, jo d'aquí a Riudecols no en tinc de problemes. És.
I no, per dalt a la Teixeta no doneu molts vots, Rosa? Ah, que aquell tram...
Sí, estava bastant malament.
Està, no?
I per
encara?
Dins a Riudecols també estava malament. Mm. També feia falta.
Cada vegada passen més camions.
Exacte, cada vegada us patllen més.
No, sí, i a més, d'en tant en tant hi ha que arreglar, no? Si no, només faltaria.
Curiosament, quan arreglen un tram ho te'n dones compte del que l'altre falta.
Perquè l'altre està malament. Sí. No? És com quan pintes a casa, això.
El que és llàstima que hi ha vegades que per 3 metres... se deixen un tros allí i, escolta, allò és de pena.
Nois, es veu que això del teatre ha animat a la gent, la qual cosa ens satisfà molt. Bon dia.
Hola, bon dia.
En qui tenim el gust de parlar?
Joaquim.
Joaquim?
Sí.
Digues, Joaquim.
que jo volia dir sobre la intervenció del senyor Campàs, del senyor Pere.
Sí.
I igual el que ha dit, confundeix amb algú, quan ha dit que la ràdio se va muntar a casa seva, volia aclarar que està parlant de la primera ràdio que es va muntar a Falset, que va intervindre pues, la gent de la seva generació,
sí,
que va muntar una ràdio i que va deixar de funcionar, i després, quan se va muntar Ràdio Falset, va ser una altra ràdio que és la que actualment està emitint.
Mm.
O sigui que va pretendre la junta d'aquella primera ràdio que es va fer, que va ser molt important, que va tindre molta audiència i, bueno, va ser molt important per al poble, però que va deixar de funcionar i mai més ha funcionat.
Bueno, ha anat seguint amb diferents maneres, no?
No, ha anat seguint. Va ser totalment una intervenció nova, la de Ràdio Falset, en aquell moment, el 87. Va ser una intervenció completament nova i independent d'aquesta,
No pengis, Pere, si vols dir...
Bueno, sí, realment aquella ràdio va deixar de funcionar. Però és que nosaltres funcionàvem il·legalment, amb un permís només de paraula de llavors els governadors civils que hi havia a la província. O sigui, i mos van tancar l'emissora des de Madrid. O sigui, i vam dir tindre que deixar de funcionar.
Yeah.
O sigui, per això vam deixar de funcionar, simplement.
Sí, el que volia aclarar és més que res, perquè com que has dit que se va instal·lar a casa teva, com que molta gent que va començar en Ràdio Falset i que sap que se va instal·lar a la casa del Galdric, doncs que no fes confusió a la
gent. No, m'ha semblat que ha quedat clar i tothom ho entén. Jo almenys ho entenc.
La primera ràdio que sí, de Ràdio Falset que es va muntar en aquella època va ser la seva generació i que bueno, va deixar de funcionar perquè la van tancar i que no és aquesta ràdio i que, bueno, evidentment, aquella va estar muntada a casa seva, a casa del Pere, però que l'altra, aquesta Ràdio Falset, on va estar muntada el primer lloc, va ser a casa del Galdric.
Perfecte.
Bueno, però és que és completament a part una ràdio de l'altra,
Clar, això és
que ja t'he dit el que nosaltres actuàvem sense permís, només actuàvem un permís verbal, simplement, que llavors el director de la ràdio era el senyor Benet,
correcte,
i col·laborava en l'emissora el Peris, el Lluís Marino com a tècnic, el Delfín Grifoll, te ho hagi perdonat, o sigui, jo també estava a la Junta, o sigui, allò va ser una emissora que va funcionar una colla d'anys, que tu encara no estaves aquí, Falset.
Correcte, molt bé, tot això és correcte. Jo el que volia és aclarar que la gent no es confongués amb aquesta ràdio, amb aquesta junta d'aquesta ràdio, més que res per aclarar, i que és important que s'expliqui a la gent que havia una Ràdio Falset abans que aquesta, que va deixar de funcionar per motius polítics, que la va compondre una sèrie de gent molt maca i que va fer una penya completament desinteressada i important per a la comarca i que en un moment donat va deixar de funcionar, no? Però el que volia aclarar és que, clar, quan tu has dit se va muntar i baixa de la Junta, més que res perquè la gent no es confongués una altra gent que ha estat a Ràdio Falset i, bueno, què diu aquest home, no? Més que res
molt
per
bé.
Aclarar això.
Gràcies, Joaquim, no has dit?
Sí, Joaquim.
Una cosa, dones el teu nom al control tècnic dos noms per recollir les entrades, d'acord?
Val, d'acord.
I moltes gràcies per la teva participació.
A vosaltres.
Bon dia. Bé,
ara per la segona trucada encara en queden dues més.
I després la tercera trucada i la tercera li tocarà l'ampolla.
L'ampolla
no es pot perdre.
Vale.
A veure, portàvem moltes coses. En primer lloc, me permeteu fer un 5 cèntims de per què no vaig estar la setmana passada aquí i per què quan vaig trucar em vaig indignar tant.
Tens por que t'ho descomptin de la nòmina?
Tinc por, mireu. Es va fer a Tarragona, que sé que hi ha hagut gent de Falset que hi ha anat a veure l'espectacle teatral del Martiri de Sant Fructuós, molt ben fet, l'espectacle. Era un congrés internacional d'història dels primers segles del cristianisme. Venien hi havia uns 300 congressistes, 30 i pico experts, de països Romania, Anglaterra, Estats Units, Alemanya, doncs de l'estat espanyol i encabat hi havia experts de Catalunya i amb la col·laboració també de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut d'Estudis Religiosos Sant Fructuós. Doncs bé, això no va mereixer ni un breu a la portada del diari de Tarragona. Per buscar informació havies d'anar a dins. Què portava, què era la capçalera del diari de Tarragona? Aquest assassinat entre gent de grups rivals a Tortosa per qüestió de drogues, sang
i fetge.
I fetge. És el que ven.
Què és el que ven? Vull dir, una notícia positiva amb gent de categoria internacional. Doncs això.
El positiu no interessa moltes vegades. No, si només interessa vendre les males notícies.
Exacte.
Aquestes.
A més, a mi em va indignar, jo era un simple congressista, però m'indigna més pensant que portes gent de categoria que, per cert, el va venir a inaugurar, entre ells, el Carot Rovira, el president de la Diputació, l'alcalde de Tarragona, que tots van fer el seu Parlament. Escolta, aquesta gent tampoc es mereixen una fotografia, ni que sigui petita, a la portada del diari de la ciutat.
Però és que si havia passat allò era més important l'altre.
Però és que és el tema aquest de lo del sang i fetge, que és terrible. Vull dir que realment, jo penso, bueno, que l'altra setmana que no hi eres, però parlàvem dels valors, Pere, que sempre ens sents. I són d'aquelles coses que dius, clar, és una societat que ens té que preocupar la pèrdua de valors, però que, clar, els mitjans de comunicació tenen que tenir un compromís també amb la societat. I el que donen sempre en prioritat és el tema del sang i fetge o de... Bueno, i les barbàries i totes les... És que, clar, és que ara, per exemple, veus segons quin telenotícies i sembla... El Caso, no sé si us han recordat el diari aquell d'abans, El Caso, dic que ara no existeix el diari El Caso, però és que la tele ho sembla. Inclús la Pública, la U, tenen un programa que es diu Gente, o no sé què, bueno, després del Cotilleo, que també totes les desgràcies del món. Dius, hòstia, perquè n'hi ha. I sabeu que jo sóc una persona compromesa i que sàpiga res, però jo crec que s'han de tractar les coses d'una manera més sèria.
Anem a notícies positives. Enguany, bueno, la selectivitat ha hagut una millora en el percentatge. També ha anat bastant bé a la gent d'aquí dalt, d'Elies Falset.
Això heu d'estar contents els mestres, no?
Ha aprovat gairebé tothom.
Les papes.
Bueno, jo he vist per l'estadística de La Vanguardia que l'Institut del Priorat treu una nota molt superior que els de la Ribera i Terra Alta de Bario.
En canvi, Terra Alta bastant avall, eh? És... De totes maneres, jo crec... que hem de ser també una mica honestos, no? I avui hi havia algun any que el resultat d'aquí dalt no havia estat bo. Jo em sembla que quan tens pocs alumnes... Clar,
depèn de la fornada,
no, comparar, això. Comparar un centre o uns centres com el del, a la Terra Alta, em sembla que només hi deu haver Gandesa, que ja hi és, com aquí, doncs potser tens una fornada.
Bueno, vols dir que aquí no compta Cornudella?
No, però no van a selectivitat. A Cornudella només fan ESO. L'únic centre del Priorat que fa batxillerat, per tant, que porta alumnes a selectivitat.
Però hi ha Flix, també, que té.
No, però Flix és Ribera. Dic Terra Alta. El resultat... Clar, si un any, com deia la Rosa, un grupet de 15 o 16 és fluixa...
Però vols dir que no, també aquí, amb aquests baremos, també... Sí. Tu que ets mestre, no?
Digues.
Hi ha èpoques que tens alumnes de puta mare.
Ah, són fornades.
Sí.
Amb perdó de les putes.
No, però em refereixo que hi ha èpoques que tens uns alumnes molt bons...
Sí.
No? I altres èpoques que són més justets. Pues clar, si tu el poses al baremo, doncs els d'un any i d'un altre, doncs el pots trobar que pots pujar o pots baixar.
En canvi, això és cert, en canvi a Tarragona o a Reus, com que són molts centres, no es noten, penso que ni l'increment.
També ho noten.
Sí, però és que això, és que és...
Però jo també penso que també depèn de vegades... Bueno, no és per res, vull dir, a part dels alumnes, també el professorat, depèn dels equips que hi hagin. Però jo crec que aquí al Priorat, jo sento, ja fa diversos anys, que el nivell d'aprovats era alt. Inclús va haver-hi, sembla que fa 3 anys o així, que va ser el més alt de tot Catalunya d'aprovats.
Vull dir que... I també hi ha hagut anys que ha sigut el pitjor.
Sí, jo penso que no s'ha de fer cas ni... A veure... Felicitem que hi hagi bons resultats, però potser quan va ser el pitjor tampoc s'acabava el món, perquè doncs una fornada, clar, no pots equilibrar amb un altre centre.
Si s'ha de fer un promig de 5-10 anys.
És l'estadística, no?
L'estadística. Sí, sí.
El 2% han aprovat, però si són 4 alumnes...
I s'han deixat de dir que també influeixen els pares. Vull dir, els equips de professors, però els pares, que són qui els ha parit, doncs també influeix molt.
Aquí hi ha uns quants pares, francès, ara et burxaré. Què fas amb la canalla a l'estiu? Perquè
doncs
ara
mira,
torna a ser el tema que...
El meu xiquet demà se'n va una setmana a Prades, al campus de futbol.
Molt bé.
La nena se'n va al mes de... Una setmana també al juliol. Sembla que és de l'11 al 17 de juliol amb unes colònies que fa el Consell Comarcal. I la resta, doncs bueno, jo tinc la sort que els meus xiquets ja poden anar sols. I mira, quan marxa la seva mare a les 8:30 del matí, els deixo a casa i fins a les 2:30 que arribo jo. Si no van a dinar a casa amb uns pares, però bueno.
Ells se queixen de les vacances?
No.
L'Andreu i la Gemma?
No. Però què s'han de queixar, per l'amor de Déu?
Doncs qui? Us ho dic, i si volem polemitzem una mica, perquè enguany vam acabar el curs, ho sap la Rosa, en dijous. Saps que vam acabar el curs en dijous.
I va sortir cada carta al diari.
Sí, bueno,
que no podien resistir. Menys guapos ho van dir.
S'ha de reconèixer que els mestres tenen molta cara. Sí, molta cara. No els costa més fer un dia més i dius, bueno, va.
Però això és una cosa de l'empresa, no? És com si tu el teixidor et fan plegar dijous i és una cosa de l'empresa. Jo el calendari no el poso jo, eh?
No, no.
Segona cosa, el...
Però no entenen això tampoc.
No, en Cabat també jo crec que va ser inoportú. Però és l'empresa, no, Rosa?
No, però mana qui mana.
Sí, però sí. Això, aquest calendari ja apareixia al setembre, ja a l'agost de l'any passat. Tu ja el saps, el calendari del següent any.
Sí.
I que et queixis l'última setmana, l'última setmana quan dius, oh, és que els crios pleguen el dijous. Però si has tingut 9 mesos clar, abans, i el calendari ja està format.
Les associacions de pares també el sabien, aquest calendari.
Sí, sí, oi...
Però és que la culpa és que l'ensenyament, què fa el calendari?
Una altra cosa que em va cridar l'atenció, a mi em va indignar, ara us parlo doncs, com a docent, com a mestre, com a professor, com a persona que ho intenta fer el millor que sap. Una carta amb molt mala llet, no d'aquestes cartes...
Una altra, pim!
Perdó, perdó, amb molta mala sombra, d'un senyor, un periodista, a l'Avui, que se n'enreia, els mestres a Katmandú, volguem dir, que bé que viviu, tothom va... amunt i avall, mestres, un tal Puigpelat ho escrivia el
no, però què deia? Mestres,
mestres a Katmandú, volguem dir que com que els mestres tenim unes vacances tan llargues doncs ens ho passem a Katmandú, sí,
a Katmandú, Katmandú, això ho entenia jo,
sí, era una ironia dir que...
sí, sí, ja ho vaig llegir, sí.
Bé, ho vas llegir Katmandú, no?
Sí, sí.
Clar, aquest senyor és un indocumentat perquè les vacances que tenim a Catalunya són les mateixes que hi ha a França i a la major part de la comunitat europea. L'única qüestió que es pot debatre és la distribució. Però, Rosa, són les mateixes, eh? El nombre de dies lectius poden variar de 2 o 3 dies.
Sí, sí, però vaig sentir... I
és veu, així, eh?
I es veu que el, o sigui, la problemàtica... Que no...
I a Finlàndia fan més vacances, eh? Allò, saps que és el model d'escola...
Que jo com a pare, és
no,
a dir...
Que
a mi que els meus xiquets estiguin ara, per dir alguna cosa, 3 mesos... mal comptats a l'estiu fent vacances és un problema de 3 mesos que si el problema el tinc al gener
són 2 i mig
al febrer sí. I en canvi a l'estiu només tenen un mes de què em serveix i els altres 2 mesos els han fet durant l'any el problema el tinc igual
a França ho distribueixen sí, és
el,
que deia...
el problema el tindré igual
són 2 i mig
però és que, sí, sí. Aviam, però és que la vida la vida no està de problema o sigui aviam. Jo crec que igual, parlo des de la perspectiva de quan era mare, eh? Vull dir que...
Que no ets mare, eh?
Bueno, sí, però quan era una mare...
Mare, no?
Sí, és una mare i àvia, però
vull
dir...
Quan els crios eren petits. Jo veig més el tema de les vacances llargues a l'estiu, o sigui que penso que estaria millor repartir-les perquè de vegades hi ha trimestres que si no cau ningú un pont... veus que hi ha esgotament però
en
ja no només en els nens
Setmana Santa, eh?
Sinó els grans també, jo crec que tindrien que estar una mica més repartides sobretot perquè a vegades, clar, la dinàmica que adquireixen durant l'any escolar en aquells 3 mesos és més fumut però clar, jo per exemple me'n recordo que quan jo feia vacances al col·le començàvem a principis de setembre i acabàvem a finals de juny. Però durant l'estiu jo estudiava i fèiem coses, i fèiem treballs, i teníem que fer... Vull dir que sigui el problema de les vacances escolars perquè els pares no s'ho poden muntar, està equivocada aquí la història, perquè la societat tindria que anar encaixada de tal manera, i els pares assumint que l'escola no és un aparcadero, sinó és una situació, i que llavors tens que buscar els recursos, la manera de fer, siguin personals, particulars o col·lectius, perquè els nens tinguin, quan els toca les vacances al gener o al febrer o al no sé quantos, pues
però jo, Dolors, prefereixo tindre el problema concentrat en 2 mesos i mig
sí,
o en 3 que no durant tot l'any.
Jo entenc que el francès està dient això, que altres països, com que redistribueixen, que és el que fan a França, que per exemple la Setmana Blanca que diuen...
I a italiana també.
Sí, doncs...
Clar,
els pares suposo que s'han d'organitzar.
Jo crec que digues, aquí a Espanya, no ho sé...
Acosta't, Pere, el micròfon.
Fa molta calor els mesos de juliol i agost.
Sí, no es pot
o sigui que no sé què rendirien els crios també a col·legi d'aquests 2 mesos, eh? I estic d'acord amb el que diu el francès, perquè... Qui més qui menys, el juliol i agost fa vacances el pare o fa vacances la mare i els poden anar deixant, però si es fan vacances al gener no sabran en què deixar els crios el mes de gener, si fan 15 dies de vacances a mig gener.
Rosa, per acabar-ho, vols comentar alguna cosa?
No, jo voldria dir que tant les escoles com els instituts fins al 15 de juliol estan oberts i hi ha personal treballant. el qual vol dir...
Jo hi vaig habitualment.
I quan no, hi ha gent que està fent cursets, que ha anat aquí o ha anat allà per millorar això o per millorar allò. El qual vol dir que té del 15 de juliol fins a l'1 de setembre, perquè comença l'1 de setembre, l'escola per preparar-la, té 15 dies més que no pot tindre una altra persona. Ara, hi ha molta gent, però molta, que si fan turnos i no fan turnos, que si treballen 3 dies sencers, que 3 que descansen, etc etc etc, que també en tenen els mateixos dies.
Això també, l'avantatge...
Però, en canvi, clar, què passa? No, el problema és que a partir dels 10 o els 11 anys el nen el pots deixar. Per tant, els pares, tranquils. En canvi, quan ne tenen 3 o 4, ja no els poden deixar, i aquí està el problema. Perquè els instituts, per exemple, Valtros, els que aproven, quan han acabat? El dia, van acabar el dia 20, almenys.
Sí, sí, abans, van acabar abans. Bastant abans, és veritat.
Però tu has sentit cap pare d'aquests que protestessin? No, perquè ja saben anar sols.
És veritat.
Ja poden
perquè
estar a casa i ja no cal patir.
Acaben abans del dia 19. Acaben abans del dia 19.
Però pensem... O sigui que què és l'escola, l'escola primària? Un pàrquing?
Això és el que deia.
Vull dir, clar, què és?
Però per això, ja, per això en aquests moments hi ha les AMPES que estan treballant la mar de bé per muntar uns casals d'estius, per muntar una sèrie de...
Fantàstic.
De coses perquè els nens, bueno, no sigui tan, no se li sigui tan traumàtic als pares.
Però és que no és...
Pots tindre, mira, no pots tindre els avis a punt, jo no hi ha molta gent que els avis no els tenen a punt.
Jo no hi ha sigut d'acord això, Francesc. O sigui, aviam, jo crec que les AMPAs i les activitats dels nens estan bé, no per la comoditat dels pares, sinó perquè els nens està bé que no s'estiguin apalancats a casa... amb la PlayStation 2 mesos, o 2 mesos i mig.
Bé, ja...
o sigui, aquest és el... però no per al tema aquest, perquè per al tema de solucionar, quan no hi havia casals i totes aquestes coses, jo, per exemple, que he tingut, bueno, o sigui, dins d'estar sola amb una criatura, he tingut la sort de que tenia els pares d'una amiga meva que li van fer d'avis i s'anava, des que acabava l'escola fins al setembre, a Almeria i feia una vida de... d'anar a la platja, d'estar amb nens, d'anava... tenia un professor que feia repàs cada una hora cada dia, un nano de 15 anys, perquè no perdés el tema de l'escola. Tenia aquesta sort, però quan no tenia aquesta sort, per exemple, les altres vacances que a mi em tocava treballar, ens ajuntàvem 5, pagàvem una cangur i els hi fèiem fer coses, perquè deixar-los apalancats i que vagin sols a casa amb la tele, que no fumin res en tot l'estiu, més que, aviam, que em sembla molt bé que estiguin al poble, que es banyin, que vagin a la piscina, que faci... però també té que haver-hi... o sigui, bueno, no sé si m'explico bé.
Ha quedat clar, Dolors. Sí. I com que quan tenim un convidat especial ens pot passar allò del Paco Umbral, sí. He venit a hablar de mi libro,
sí.
I ja estem quasi a la mitja hora del programa. Pere, ens has permès aquesta presentació i parlar d'aquests temes que sempre són de rabiosa actualitat. Però anem a fer 5 cèntims sobre la qüestió meteorològica, que també interessa molta gent. I amb la teva experiència,
bueno.
Coses que ens poguessin interessar. D'entrada, ho dèiem al micro, no? Aquesta darrera tempesta ens va agafar tots.
Sí, aquesta tempesta no estava programada, perquè inclús els de TV3 van ser molt sincers que van dir que els havia agafat per sorpresa. Sí. O sigui que...
La d'ahir.
Ningú sí. Ho va dir.
No us vau despertar tots sí. Ahir.
Trons i llames.
Jo la vaig veure en directe,
Sí?
I sentia a 5:45 del matí les notícies de Catalunya Informació, que llavors connecta el temps, ve uns grans llampecs a la zona del Baix Camp i tot.
Sí.
Diu, i ara probablement hi hagi tormentes a la tarda.
A vegades ha passat,
Vale, vámonos.
Ens expliqui.
Bueno, això a mi em va passar un cas molt curiós, que va ser...
Acosta't el micro, Pere. És que...
Va ser el dia 9 d'octubre, de l'any 1994, que va caure, no res, 4 gotes, ja vaig parlar amb els de TV3 i diu, res, això s'ha acabat, no...
Ja sé per on vas, continua.
I aquella nit van caure 274 litros.
Ostres.
Bueno, que mos van vindre caiguts del cel, perquè era un any molt dur que portàvem a Falset, un any que precisament... l'Ajuntament, que jo en aquells moments estava a l'Ajuntament, van fer el pou de la Valenciana, van fer el pou de la Kemblit, vam tindre que fundir el pou del Pavelló, perquè ens estàvem quedant sense aigua al poble. Però, bueno, afortunadament, això ho vam solventar.
És l'any de les inundacions de Porrera?
Sí,
no?
No.
No, és el, no, no. No va ser el
de... No. 84, no?
No va ser. Les de Porrera no van ser. Les de Porrera van ser l'any... Espera, que t'ho diré.
aquí porta una xuleta al Pere, amb totes les dades, les està mirant, ah, no, les està contrastant.
Em sembla que van ser el 2000, més va començar el 2000,
sí.
Les de Porrera. No ho he apuntat, si les de Porrera aquí, però
bé,
bueno...
El cas que... és que van caure, es dit, en una nit...
En una nit van caure 274 litres, és el dia que he plogut més amb tan poc.
I això ens va salvar...
De... Pues bueno, és que realment els treballs ja els havien fet l'Ajuntament, sí. Havien fet aquests tres pous que han anat molt bé, perquè la prova és que ara que hem estat en una època de sequia, falset, no hem tingut gens d'aigua, no hem tingut gens de seca. Ara, jo el que voldria fer una crida als qui actualment estan a l'Ajuntament, que es preocupin, perquè aquest any hem tingut un mes de maig que ens ha caigut del cel. Però és que podríem tindre problemes, perquè fa des de l'any 94 no s'ha fet cap més pou a Falset ni cap més treball a l'aigua a Falset. Com que ja n'hi havia, ja n'hi ha prou. Però bueno, és que no ens hem de recordar de Santa Bàrbara quan trona. Ens hem de recordar quan ja sé que ens preocupem del pou de la Torre, ara ens n'hem de preocupar, suposem. Que tenim aigua abundant. No, d'aquí 2 anys que no tinguem aigua... Allà, tirar tuberies per aquí, tirar tuberies per allà, buscant altre pou. Ara jo crec que ja s'ha de fer un estudi, s'ha de fer un altre estudi.
Pere, tenim una segona trucada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En qui tenim el gust de parlar?
Amb el Jordi.
Hola, Jordi.
El Tremendit Castelló.
Molt bé, Jordi, digues.
Volia rectificar una mica el Pere, dient-li que el 94 sí van ser els aiguats de Porrera, i també van ser els aiguats que mos van entrar a la Fontvella bastants litros d'aigua. Llavors, a les cases nostres, a les cases adossades que tenim allí a la Fontvella, van estar inundades d'aigua perquè no estava arreglat tot el que ara li podem dir carrer de l'octavi. Llavors, mos va entrar aigua pel darrere, pel jardí, mos va saltar pel balcó. Però sí, aquest any va ser l'any de l'aiguat de Porrera.
El Pere s'està mirant la seva xuleta, sí. Perdó, la seva documentació, i t'està donant la raó.
Perquè llavors jo també estava a l'Ajuntament i era el regidor de serveis.
Molt bé.
I sóc el que va anar amb el senyor Loasso de l'ACA a mirar-lo dels pous.
Te'n recordes, Jordi, tots els pous que vam fer i el que vam patir aquell any?
Home, estàvem molt secs, eh?
Però és que em dones la raó que s'hauria de preocupar una mica de fer alguna cosa més actualment, ja.
Te dono la raó. Com també li vaig dir al regidor corresponent de que la mina de Sant Gregori estava esfonsada. I estava esfonsada ara que han fet les obres. Perquè, si tu també te'n recordes, sempre que plou una mica... l'aigua de la Fontvella surt a les fonts. I enguany que ha plogut bastant no ha sortit res.
No ha sortit.
Llavors suposo que també per les obres del carrer de la Fontvella s'ha esfonsat algo de la mina. Però això s'hauria de mirar, perquè si no surt per aquí l'aigua, per on sortirà? Pel davall de les cases?
Bueno, és que no sigui qüestió de la carretera, també, eh?
Home, la d'aquí baix vols dir que és qüestió de la carretera?
Home, no ho sé. T'ho puc dir, també. Pot ser... que al fer la carretera, amb alguns desmonts, alguna cosa, hagi rebut també alguna mina, eh?
Però la mina aquesta és l'aigua que sobreixia ja del pou, la que surt aquí a la Font Vella.
Sí, sí.
És l'aigua que sobreix del pou. Llavors, on va la que sobreix amb l'aiguat que ha fet?
No, clar, això ho hem de mirar. Ah,
doncs jo pregaria que l'Ajuntament s'ho mirés.
Bé, en Jordi ens ha fet... Jordi,
sí, digues.
Saps que tens dues entrades, eh? No. Deixes el teu nom. Moltes gràcies per participar, per
entrades
corroborar... No, que no hi havia... No heu dit dos... No en tenim quatre entrades, dos sí. I dos. És la segona trucada.
La segona trucada, eh?
D'acord. Tens dos entrades.
Molt bé, d'acord.
Me permeteu fer allò un petit incís? No sé si el Francesc treballava a Riudecols en aquella època. Jo ja començava a treballar a Cambrils i em vaig trobar en aquest aiguat. Vam estar 7 o 8 hores tallats a Riudecols, moltes persones aquell dia,
sí,
una experiència...
Jo tallat no vaig estar, vaig poder pujar
perquè la carretera es va...
Jo encara tenia el Panda i el cotxet aquell pujava per tot arreu.
Jo també ja
el feies passar per tot arreu.
Jo ja pujava i baixava.
Fins i tot va venir algun helicòpter a buscar gent que li fan la diàlisi, que clar, no podien arribar a l'hospital de Reus, i allò que deia de Catalunya Informació, jo també, al sortir de Falset, poses Catalunya, llavors era Catalunya Ràdio, i sí, plou una mica a Girona, i veies unes aiguades que baixaven per les crestes de Pradell, és el que passa, que a vegades la realitat supera la ficció.
Jo al dematí els vaig trucar a les 8 del dematí, quan els vaig dir, llavors que m'havien dit el dia abans això, que no passaria res, vaja, que ja s'havia acabat, i dic, escolteu, ja podeu vindre, que aquí hi ha mal de veritat, eh? I el que passa que no vam poder arribar, perquè llavors teníem la riera de Riudecols, sí, tallada, o sigui que ara actualment això ja no passaria.
Va caure el pont de Porrera i tot el de Porrera,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però clar, es van trobar que no van poder arribar aquí, o sigui, no van poder veure els desastres que hi va haver per aquí.
A Can Vilosi hi va haver un mort perquè doncs, va tenir la... Jo penso que va ser... Amb l'aigua no s'hi pot jugar, i aquest senyor volia fer unes fotografies al peu de la riera i se'l van dur.
Bueno, és que moltes vegades els morts a les inundacions són per imprudències, eh?
Mm. Digues, Dolors.
Bueno, jo volia dir una cosa...
Però és que el Pere porta més dades. Però
no, 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 només parlo de l'Ajuntament no. Que ha sortit, eh? Vull sí. dir que jo no... Igual el Francesc sap més, però vull dir, jo el que sí sé és que estan fent coses. Vull dir que sé que s'ha fet un dipòsit de no sé què, que estan amb el tema de l'ACA, que s'han trobat
Dolors,
un conveni...
El dipòsit està programat.
Bueno, però vull dir... Bueno, o sigui,
el dipòsit està programat, però no s'ha fet.
Bueno, però jo el que dic... Aviam,
està programat entre el Palau d'Obres i Serveis,
eh? Jo el que dic és que no és una... Aviam.
Però bueno...
Jo el que dic és que
jo d'aquest dipòsit fa molt de temps que en sento parlar d'aquest dipòsit.
Escolta'm una cosa, Pere, però jo
és un dipòsit d'un milió de litres, ja ho sé, si ja n'estic al corrent d'aquest dipòsit i sé a on t'ha d'anar emplaçat inclusive, m'entens? I crec que aquest any no patirem, però és que hauríem patit, eh?
Aviam, jo el que no vull és que hi hagi la imatge, perquè n'estic seguríssima, de que no puc dir-ho amb dades perquè no les tinc, però el que sí que sé segur és que aquest Ajuntament no és tan irresponsable com de no haver previst el tema del tema de l'aigua, que han estat a sobre i que tenien previstos, tal com anaven les coses, que no hi hagués problemes d'escassès, que han fet inclús un pla d'obres a la Fermator, els han obligat a fer un pla de tot el tema de l'aigua, de com s'utilitza i tal, i que és un tema que el porten per la mà. No, i clar, aviam, com que ningú truca de l'Ajuntament, ho dic jo, perquè penso que si no queda la imatge de dir, oh, és que no s'ha fet res. No, és mentira. Sé que ja estan fent coses. No puc dir el què, perquè és un tema que no l'he portat al damunt.
Si algun regidor ens vol trucar, no hi ha cap problema.
Escolta, és que jo no us poso cap culpa, però jo et dic simplement que fa una colla d'anys que no s'ha fet res, simplement.
Sí. Escolta, no dius d'aquest any o què tal.
Jo no poso en berenjena ni en un ajuntament ni en l'altre, escolta.
No,
jo dic que des de l'any 94 no s'ha fet cap més treball.
No, però ho dic per el que ha dit ara el Jordi Castelló, que ha quedat d'una manera que, com que no estan aquí per defensar-se, doncs ho dic perquè penso que són suficientment
serios. Tenen una bona portaveu, l'Ajuntament, amb tu, Dolors.
Pues
bona portaveu.
Home, jo l'he recordat, jo el recordaré sempre.
Ho repeto d'ell per veure si ens defensa l'altre.
Una cosa, Pere, quan va arribar a ploure al final, el mes de maig, que ens va salvar d'un estiu difícil?
Van caure, concretament, 278
litres.
278 litres. 278 litres.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquest maig.
És pràcticament la meitat de l'any, no? Pràcticament,
sí, nosaltres el promig de Falset són 550 litres any. Bueno, això és cobra dels alumnes, que dèiem.
Sí, sí.
Nosaltres fem el promig de 10 anys.
Sí, però cap any s'assembla amb un altre.
Exacte. L'any passat va ser molt pobre, perquè l'any passat vam arribar als 428, però, i gràcies a que va ploure una mica el desembre, que
recordo,
jo tenia por de no arribar ni als 400. O sigui que aquest any, en més d'arribar als 550, l'ideal seria que sobreposéssim almenys 100 litres més, poguéssim arribar als 650 aquest any.
Perquè, clar,
portem atrasos. O sigui,
un dèficit, diguéssim, acumulat, diria.
Exacte. De moment anem força bé, perquè actualment, amb el que va d'any, portem 400 litres, 401 litres, concretament, caiguts. O sigui, anem molt bé. Ara, l'any que mos va ploure més aquí, Falset, va ser el 2003, que vam arribar a la xifra de 805 litres.
Però això és pluja d'Olot,
aigua,
eh? Això és d'Olot.
Sí, senyor.
Això és d'Olot, eh?
És pluja d'Olot, això.
La pluja de Galícia, no?
O sigui, aquest any va ser l'any rècord. Jo, com el dia que van passar els 800 litres, també vaig trucar al TV3 i els vaig dir avui han passat dels 800 litres, que jo no ho tenia registrat mai a la vida. I ho van dir.
Molt bé, Pere. Escolta, i tu cada dia mires les dades?
Bueno,
o tens un aparell que t'ajuda?
Ja estic molt aficionat.
Perquè
això.
Aquestes estacions automàtiques us prenen la feina a tota aquesta colla de
voluntaris? Bueno, aquesta estació automàtica, quan la vam posar aquí a Falset, llavors se'n cuidava el Picó, era el jefe dels informatius de meteorologia. Sí. Bueno, jo vaig trucar al Picó i li vaig dir, en bona ocasió, li vaig dir, Picó, suposo que ara jo ja em puc jubilar perquè d'això... Diu, diu, no, diu, escolta, pel que cobres no cal que et jubilis. Me va contestar això, eh? Diu, pel que cobres no cal que et jubilis. Diu, no, no, diu, nosaltres l'estació l'hem posat a Falset, perquè jo inclús la vaig buscar al lloc per col·locar-la jo, l'estació, o sigui, em van fer bastant d'acord, jo estava a l'Ajuntament en aquells moments, o sigui, però diu, tu no, diu, perquè l'estació no parla.
Molt bé.
Diu, i tu mos has de dir coses també, o sigui, quan parles, perquè jo com clar. Parlo, pues, escolta, com parlo amb els metròlegs, pues, fem petar la xerrada, o sigui, i clar, l'estació transformadora no diu res.
No diu res.
No diu res.
Francesc.
I que coincidim molt bé el meu pluviòmetre amb el de casa meva, el de l'estació transformadora. Hi ha vegades que tenim una diferència de 2-3 litres, depèn, per això hi ha vegades que representa un 1% o un 2%. Hi va haver una ocasió que el Picó em va trucar i em va dir, escolta, Pere, diu, la fiabilitat del teu pluviòmetre quina és? Home, dic, escolta, em poses en un aprietó. Dic, però bueno, dic, la meva jo crec que està al 100%. T'ho dic així mateix, perquè dic, mira, el meu pluviòmetre sempre el comprovava amb un senyor que es diu Jaume Capdevila, que el seu net avui és regidor de l'Ajuntament. I aquest senyor donava els temps a l'hidrogràfica de l'Ebre. I aquest senyor mos portàvem sempre un 2, un 3% de diferència del seu pluviòmetre al seu, que amb línia recta hi deu haver uns 30 o 40 metres, uns 50 metres de casa seva, a casa meva. O sigui, curiós. Va dir, diu, no cal que em digui res més, diu, ja m'ho has dit tot, o sigui que, per això que el meu pluviòmetre... O sigui,
és el 100%.
Francesc, Valtros, que sé que vas al de fora, que també patia molt, no, el camp? Has notat una revifalla? T'han comentat si mines han revingut
les mines,
zona.
La gent que, si tu vas a caminar i vas cap als mars o cap als fontanals, fa goig, perquè ara vas baixar tots els marges, vas baixar tots els barrancs. Jo, per exemple, vaig sortir un dia a passejar amb els gossos i la fuina donava goig. Feia temps que a la zona de l'Albert Coll no veies rejar aquells barrancs. Llavors vol dir que les aigües han revingut. El pou que té mon pare al tros, sembla ser que encara no li ha revingut. Ara és un pou que costa molt revindre i de la mateixa manera que també li costa perdre l'aigua. Però jo volia fer un incís, sí. Que abans el Pere ha dit que sobre la variant, amb un sogre, sembla ser que li ha afectat la variant.
Bueno.
El pou ho ha perdut. I el té a, ja sap el Pere que el té a 40-50 metres del pou del poble. I el pou del poble també ha rebut. Llavors... són aquelles coses que, bueno, que fins fa molts anys doncs, les mines no s'han netejat, els pous no s'ha treballat amb ells, s'han de netejar de quan en quan. Suposo que els pagesos antics ho deuen saber, que tu els pous els has de netejar, els has de fer una sèrie de coses, els has de treballar segons amb les llunes. Hi ha gent que no hi creurà, però
vull,
la lluna va missa.
Vull aprofitar que parleu de les mines una mica per fer memòria d'aquell magnífic treball que va fer, si no m'equivoco, l'avi d'en Raül Abella, el senyor Abella, amb el Miquel Maria Ferrer, que està publicat a Estudis Prioritins.
El Jaume Abella va ser el que va fer el pou al meu tros.
Que és un registre de mines, de totes les mines que hi ha al terme de Falset. I que són d'aquests treballs que val la pena de tant en tant recordar, perquè és també l'esforç de molta gent de generacions passades, que han permès poder regar en èpoques complicades, no? No, Pere, perquè com la vostra feina, la feina de tots aquests voluntaris fa que el servei meteorològic tiri endavant, no? No és només qüestions de màquines.
Sí, escolta, la veritat.
Una cosa, Pere, i Mollet? Mollet, tu creus en el canvi climàtic? Ets escèptic?
Mira, hi ha dies que sí i hi ha dies que no. Perquè, escolta, aquest mes de maig mos ha plogut com no s'havia plogut mai.
Resposta gallega.
O sigui que... jo a vegades que els en parlo amb ells també, amb els meteoròlegs. I tampoc se'n mullen, Tampoc se'n mullen massa, O sigui que... I a vegades, què, això del camp? Escolta, aquest any ha plogut més que mai, te diuen. O aquest any no... Escolta, que ara faci molta calor, és lo lògic.
Pere, i allò de la gent gran que diuen que abans nevava més, tu que ja tens uns més anys que nosaltres i... Bueno, o que quasi que algú de nosaltres. No miro ningú, però... Sento una tos. Allò, tothom diu, és que abans nevava més, mig metro, no sé què, m'acolvia... A veure...
Bueno, diuen que abans nevava més, però...
Jo t'ho pregunto, tu.
Fa molts anys que neva molt poc, de fet, Perquè els anys que neva mos fa un pam de neu i prou, com aquell que diu. O sigui que fa molts anys que no veiem nevar.
Mig metro de neu que parlen la gent d'una certa edat?
I si aquí neva mig metro de neu, al cap de 2 hores ja han passat màquines, ja ha passat de tot, ah. i la comoditat la continues tenint. Vull dir, tens la neu a les voreres.
Bueno, i aquí encara no estem massa basats, perquè, per exemple, passes pels Alps quan està nevat i realment hi pots passar, encara que estigui nevat i tal, perquè, clar, allà és... De totes maneres, jo amb això del canvi climàtic que deia el Pere...
Acosta't.
Amb això del canvi climàtic que deia el Pere... Home, jo crec que sí que... O sigui, que hagi plogut, per exemple, aquest mes, però, per exemple, els països nòrdics estaven a 30, quan aquí estava fent, sí. Quan el mes de maig a vegades aquí hem tingut calor i no sé què, i que les tardors i les primaveres, perquè jo me'n recordo allò d'anar amb trajes aquest... Bueno, aquest any quasi que hagi sigut així, però de petit allò de les jaquetes al setembre, no? I per exemple, i a llocs com... Bueno, allà d'on és el Fabri, a Turí, que estaven a 18 sota zero durant moltes vegades i tal, i ara... els hi neva menys, els hi fa... O sigui, el que passa que, per lo vist, això del canvi climàtic també és allò que... bueno, que es despista. Es despista. Vull dir que hi ha canvis sobtats de diferent manera, no només és l'escalfament.
Dolors, perdona, nosaltres sense cap despistament, és que avui té èxit la tertúlia i ens truquen. Una altra trucada. Aquesta persona...
Es poden tornar a donar dues entrades.
Perfecte.
Ha fet una senyal al senyor director de la ràdio.
En qui parlem? Bona tarda.
Bona tarda, Lluïsa Campàs.
Lluïsa, tens...
Avui va de família.
Tens dues entrades a la ràdio. Ai, a la ràdio.
Al teatre.
Al teatre, si vols anar. Agraïda,
però no truco per les entrades. Truco perquè vosaltres no hi éreu, però l'any 44...
44.
Aquí Falset va fer una nevada, tinc entès 2,5 metres. Va quedar a l'estació de Falset un exprés encallat, I la van passar morada perquè els homes van haver de, quan van poder, van fer, jo no hi vivia llavors aquí a Falset, però tinc fotografia, van haver de fer pas a mà, o a ambaixada, o pales, o el que sigui, però manual, fins a arribar del poble de Falset fins a l'estació de Marçà. Això va ser l'hivern del 44. Suposo que devia ser cap allà al gener, però jo vaig venir per Sant Josep, o sigui, el mes de març, i al racó on hi ha ara la pizzeria, mm-hmm. encara hi havia neu.
Molt bé, Lluïsa. Gràcies per fer aquest record meteorològic.
D'aquesta nevada, jo ja et dic, no la vaig viure perquè no vivia aquí, però doncs jo la recordo i tinc fotografia, una fotografia molt eloquent i gran, que es va tirar, la fotografia, des d'un balcó de la Fonda Nacional, un inspector d'alcohols que es deia senyor Rubio.
Seria interessant poder
veure
aquesta fotografia, seria molt interessant. En Pere t'ha de dir alguna cosa?
La nevada aquesta, Lluïsa, va ser a finals de febrer.
Bueno, no ho sé.
Finals de febrer. Jo no estava aquí a Falset, tampoc. I també tinc diverses fotografies d'aquella nevada.
Jo tinc una fotografia...
I tinc entès que va arribar als 2 metres al...
Passava de metro i mig.
Molt bé.
Jo, ja com vulgueu aquesta fotografia, jo la tinc, entén-me, la tinc a mà.
Seria molt interessant.
Perquè inclús se reconeixen les persones que passen entremig del passillo de la neu, pel pont davant del Banc Central i el que hi havia abans del quiosco, i es veu la casa de Cubells, la casa que hi ha l'Enric Pujol,
sí.
Que es veu que està derruïda encara.
Lluïsa, escolta, no pengis, dones el teu nom, perquè tens dues entrades per aquest concert que es fa a Rosa demà.
Demà a les 7 de la tarda a l'Artesana.
D'acord, Lluïsa, gràcies. Moltes gràcies per participar
gràcies.
I bon dia. Gràcies. Escolteu, veus el temps, mou passions, està molt bé. Quasi que mou però, tantes però és, passions...
Jo, la Roser Bernet, sé que va néixer... Nosaltres som del mateix any, del 55, i li diuen a l'any de la pedrada o de la... Perquè sé que va haver una pedregada molt forta, el 55. I... O sigui que igual no era la nevada, però sé que també va haver-hi... llavors no tens dades, no. I d'això.
Però ens les pot buscar un dia i ens pot trucar si...
El mateix que a Barcelona...
No, 55, jo no tinc dades.
On van començar les teves dades? Així?
Jo, les meves dades van començar perquè jo vaig viure a Barcelona fins que vaig tindre 19 anys, pràcticament. Sí. O sigui que anava al col·legi de Barcelona. O sigui, jo aquesta nevada d'aquí a Falset ja no la vaig viure perquè estava a Barcelona. Sí. O sigui, jo les dades aquestes... Jo, nosaltres tenim dades pràcticament de l'any 70.
Bueno, però està molt bé,
Està molt bé, està molt bé.
Déu-n'hi-do,
són molts anys. Sí.
Ja es pot fer estadística.
Ja es pot fer estadística.
Ja es pot veure si hi ha canvi climàtic o no.
Sí.
De totes maneres...
Perdoneu, una altra trucada. Bueno. És que veieu el temps, molt. Sí, també tenim més entrades, no? Sí? Tenim dues entrades més per aquesta persona que ens truca i un acompanyant. Moltes gràcies. En qui parlem?
Soc el Papa Llejar.
Gaspar, se't saluda.
I amb tot el que he sentit, sóc l'únic que vaig anar a fer pas fins a l'estació amb 1,80 m de neu.
Per tant, recordes aquest dia?
El dia 24 de febrer de l'any 44 se van posar 2 pams de neu. El dia 25 vam arribar al metro. I el dia 26, quan vaig obrir la porta del carrer que entrava amb lo carro amb toldo, a la punta de la carretera, de Cal Gaspar, faltaven 4 dits per quedar la porta tota tapada.
Ostres.
Això ho he viscut jo.
Quina impressió.
Baixant per la cera, al cap de 3 o 4 dies, quan hi havien fet pas, baixant cera avall de la carretera, al tomb de l'estanc, anava al davant lo Ramon Flaret, el cel sigui, i detrás d'ell lo Flare, que era el mosso. I jo anava detrás dels dos. I a la curva, lo Flaret va tombar i el Flare va lliscar, va estirar els braços i es va clavar dins de la neu.
Ostres.
I sort que jo anava al detrás, vaig dir, corre, senyor Ramon! Lo vam estirar, si no allí s'hi queda ofegat, perquè la neu va quedar el seu cos marcat a la neu, però doncs no arribava... La neu s'obreixia pel damunt del seu cap. Jo ho he viscut.
Doncs molt bé, Gaspar.
Tu de la pedregada ho sap, Gaspar?
De pedregades he viscut diverses.
I aquesta del 55?
De nevades a Falset, doncs fins fa 25 anys fèiem 3 o 4 vegades festa durant l'hivern els pagesos amb un pam, 3 pams, 1 metro, i ara doncs, fa uns quants anys que no en sap.
Doncs bé, Gaspar, moltes gràcies per haver participat. Recordi que té 2 entrades, deixes el nom o deixa el nom aquí al control tècnic.
Gaspar
entrades
Pellejar Montaner.
Molt bé, moltes gràcies, eh? I està molt bé que la gent que tingui una certa edat ens recordeu aquestes dades. Moltes gràcies, eh?
Adéu.
Escolta, m'he quedat parat, eh? Gairebé 2 metres de neu. I abans no hi havia els mitjans d'ara, eh?
No, això diuen. És que per això...
Ai, que obris la porta i vegis que...
Jo tinc entès que els que passaven pels perxos de la cortera i els de l'altre costat no els veien.
Clar, que si hi havia 2 metres...
És que 1,80 m o 2 metres...
Doncs... Jo el que recordo és la nevada de Barcelona, que va ser la nevada, perquè en realitat...
De Nadal,
l'any 62.
Sí. De Nadal.
És l'any 62.
Jo, a més, una vegada a la vida que nevaven a Barcelona i tenien angines, i llavors, darrere del balcó, amb una regla anàvem a dins
anava pujant.
I clar, i el meu germà, els meus cosins, els meus amics, tots un a treure neu, però l'altre a jugar.
Pere, jo tinc un dubte així d'aficionat. Com es calcula... Com es fa la reconversió de centímetres de neu amb aigua de pluja? Hi ha algun barem o depèn del tipus de neu?
La que va dintre el pluviòmetre
es desfà. I llavors allò...
I amb tants litres, o sigui, considerem... Ara, mos apuntem, suposem si fa 10 centímetres, però el que va dintre el pluviòmetre.
El que va dintre i es desfà, allò és l'aigua.
És l'aigua.
Suposo que va punxar si és neu... per dir alguna més espessa, més grossa, depèn, no?
Però l'hora de desfer-se...
L'hora de desfer-se són els
llibres. Aigua.
Bé, aclarit aquesta qüestió, hi ha una cosa que no canvia. Jo no sé si hi ha canvi climàtic. És això de que el castellà està en perill i que surten uns missioners del castellà sorprenents, no? Entre ells el senyor Boadella, gent molt informada, perquè aquest senyor no ha viscut mai a Catalunya. I han firmat un manifiesto, per a la llengua comú, ho dic en castellà, perquè està en peligro. Sobre todo en ciertas comunidades.
Sí, sobre todo
porque
no está...
hay otras lenguas que son muy peligrosas. No sé. No sé si prendre-m'ho en conya. Perdó. Pip! Si prendre-m'ho de pitorreu, perquè la veritat, amb la Rosa ho dèiem, la Rosa va per la Rambla, rambleja, de Tarragona, i només sent parlar en català.
No.
Només en català, no? Perquè el castellà desapareix.
No sento parlar català.
Ho feien bé una mica d'ironia.
Només sento parlar castellà.
Què teniu a dir amb aquest? Qui no té feina, el gat pentina?
Sí, són ganes de...
Home, és que també aquest del Boadella...
És que s'ha guanyat
l'atenció. Mentre ha tingut subvencions de Generalitat i totes aquestes coses, tot ha sigut Catalunya. A la que li han tallat les subvencions o coses així, llavors ara s'ha tornat castellà.
No, però ja fa molt de temps, perquè la Generalitat precisament va fer una obra de teatre que es deia el Zulu, el no sé
no,
què...
No, Ubu President.
Ubu President.
Ubu
amb el tema...
Zulu no, eh?
Zulu no, Ubu.
Ubu
President. Jo penso que de totes maneres que hi ha gent que té ganes de crispar, de bronca... i de crear males històries. Vull dir, a vegades es passen d'un costat i a vegades de l'altre. Jo penso que vull dir que en realitat hem aconseguit un país, jo penso que cada cop més normalitzat, o sigui que veus que la gent és capaç de parlar molts idiomes a la vegada i no passa res, o sigui que no, no, que hi ha que buscar les maneres d'ajustar-lo, de veure com tal... però que són ganes de crear...
Però aquí s'han ajuntat gent de dretes i d'esquerres, eh?
Sí, però,
en aquest curiós manifest.
No, no em puc posar... perquè Raül ha anat, no ha anat a l'Eurocopa i Espanya ha arribat a les finals. Mm. Doncs clar, ara s'han de buscar una altra cosa.
Bueno, si Cesc hagués fallat, que per cert costa molt, no dir Cesc?
Sí.
Això també és, si Cesc hagués fallat aquell penalti, hagués estat el català, no?
Home, això sí.
Sí.
I si diumenge no guanyen la final, doncs serà culpa de que el Raül no
ha anat. Perquè no hi haurà el Raül.
Ja està.
Direm.
És dir, que sempre bueno, es necessita alguna cosa en què distreure l'atenció de la gent.
Bueno, és com abans estàs parlant dels diaris, de la teva notícia.
Sí.
Què és el que ven, la sang?
Sí, sí.
Però no també penso que quan es parla del revés també, perquè crec que aquesta, quan es parla de que el català es perd, també penso que... O sigui, aviam, considero molt més greu i molt més provocatiu això. Però a mi també penso que el català és una llengua que ha resistit, hem resistit, i no... O sigui... I som capaços de... Hagi passat el que hagi passat, el franquisme... Jo la meva àvia me'n recordo que em deia... Clar, a l'època del franquisme estava prohibida els primers anys.
El pobre Pere li van prohibir l'emissora.
I d'això...
No? Que era molt perillosa, no, aquella emissora.
I, per exemple, jo inclús en els anys 73, sí. La meva tieta va tenir que anar a fer-me una gestió perquè jo vivia a la Corunya i va tenir que anar a l'institut per demanar un trasllat de matrícula viva. I anava per a l'autobús, anava dient, ai, sisplau, que parli en català, que parli en català, perquè si tenia que fumar el rotllo per convèncer la directora i de que fos en castellà, li costava, o sigui, encara que el parlava bé, però perquè ja havia, li costava. Però jo penso que el català ha supervigut, el tenim que cuidar, jo penso que tenim la gran sort de tenir una TV3 i de tenir les emissores de ràdio catalanes. Vull dir que això ha fet molt.
M'has posat el dit a la llaga. O el dit a la boca. Emissores catalanes, sabeu qui plega?
Sí, jo sí.
Saps, Pere, qui plega?
Sí. Antoni Bassas.
I
m'han dit un altre, a mi.
Ah, també? Ai,
no em diris a mi que no pleguem, de moment.
M'han dit un altre, no ho sé, segur no ho sé, encara no he pogut parlar, però no ho sé. M'han dit que sí.
El Cunit?
No.
Ah. Prou.
La del Temps.
La del Temps?
La Mònica.
Ah, que la fitxen a Madrid? Mònica Sanz, no?
Que la fitxen a Madrid.
A Madrid.
Mònica López.
Mònica López.
A veure si et perdrem Pere i et fitxaran, també.
Ai, jo el que trobo que... Mira, veus?
Però a veure...
Tinc crítica de televisió.
Si tu veus el temps de la TV1, és que fa 50 anys que és igual, eh?
Aquell senyor, el Maldo... Com es deia? El senyor Maldonado.
Maldonado.
Sí, una vegada la xapa també ho dic. Però aquest home, tota la vida...
I mi m'han dit que si... Jo, oficialment, no ho sé, però hi ha rumors de que si se'n va a TV1 com a jefe de programació del Temps.
Que bé.
El Maldonado ja és una cosa gairebé arqueològica allí, no?
Sí. Alguna vegada Maldonado surt alguna Montes noia Déu. Com a rossa, sí? Més jove.
No, home, no, aquest encara devia ser més antic, sí. Francesc. Montes de Oca, d'on surt?
Aquell del bigoti, un que es va dir que s'apentaria el bigoti.
Sí. Sí. Mariano Medina.
Mariano
Medina. Era mític, sí. No, el Mariano Medina? Mariano,
i el Castejón de la TV3, era ensenyable, que va morir tan jove.
Sí, Castejón, que deia tamborinada. Ens va acostar paraules com tamborinada. A mi no preocupar-me, digues.
Jo que el que sí que al·lucines és que aquí, bueno, al temps, a l'hora del temps, no? tots els telenotícies l'allarguen tot el que poden.
Sí.
Que a mi estàs a Alemanya mateix i el temps és un flash. Pam! Quatre núvols i espavil. No? Pues, aquí s'hi recreen.
Bueno, però jo trobo que ens agrada, eh? Jo des de les coses que sí, jo també.
Jo m'ho fan sempre.
Aquí el fan molt complet.
Sí, sí. Sí.
L'únic que mos mata és una cosa, és els anuncis que mos fan
abans
d'arribar al temps.
Sí. Jo crec que això és una
abans d'arribar al temps. Que
en una televisió pública...
I és que duren 7 i 8 minuts.
En una televisió pública és una
abús. Bueno, però clar, és que això te demostra que la gent estem pendents del temps.
Sí,
I són anuncis que valen molts cèntims.
Anuncis que valen quartos.
Que valen cèntims.
Se'ls treuen.
El temps de la ràdio és or. Només tenim 5 minuts, eh? Jo, perdoneu.
Ai, una coseta.
Te deixo dir una cosa, però... Digues-la.
Els meteoròlegs...
Bueno,
els homes del temps d'Itàlia són militars a la televisió i surten amb
l'uniforme.
Que fot una impressió.
L'encerten
amb el temps?
Eh?
L'encerten amb el temps?
No ho sé.
A l'italiana, però... Deu ser a l'italiana. No, però cert, a altres països d'Europa també el temps té molt predicament. El Tomàs Molina fa anys va fer uns petits esquejos quan es parlava de canvi climàtic, es deia els temps estan canviant, i sortia com es donava la informació meteorològica. I recordo aquest senyor vestit de militar, que jo em pensava que era un actor. Diu, no és un actor, és un militar. Mireu, parlàvem això de la... Del futbol, no? Que mou passions. Sembla ser que pel fet de que Espanya vagi bé, doncs serveix amb algú ja per insultar. Evidentment, l'emissora que ja sabeu qui es dediquen a insultar qui es veu que considera que la seva selecció no és aquesta, que deu ser també una opció legítima,
no? Sabies que no els escolto.
Doncs fas bé, eh? Es veu que hi va haver un parlamentari basc i un parlamentari d'Esquerra Republicana que els hi van posar la carxofa i els hi van preguntar sí, qui volien que guanyés, un va dir a Alemanya, l'altre va dir a Turquia, i d'aquesta emissora, que no dic el nom, ja sí, gilipolles, i serà imbècil, però no estoy insultando a nadie, estoy describiendo una persona. Vull dir, ja veieu de què serveix això del toro, també? Right. Aquestes baixes passions.
En menys cas, millor.
Home, també podria ser que sí. També podria ser que el fet de que estàs adjuntant el que és la política amb un esport.
Però és que es fa, no?
Sí, sí, en aquest cas es fa. I ara, la gent que li agrada el futbol, la gent que ha estat seguint els partits de l'Eurocopa, veus que Espanya és una selecció que ha arribat per mèrits propis. Mm. T'agradi o no t'agradi? Això és un altre tema. O sigui, però a nivell de futbol...
Però, Francesc, un pot dir que no, que tant li fa que guanyi Espanya i no ha de passar res, no? Si no són qüestió de sentiments, això.
Ah, exacte, eh? Exacte, però...
Doncs perquè bueno, t'han però... d'insultar en una emissora.
No, insultar des de l'ego no. El que passa que també... Aviam, jo, que l'altre dia aquí la quarta va
perdona, Dolors, tardos. tenim una última trucada. La Rosa, que m'ajuda molt avui com a secretària, tenim més pel
sí,
concert?
Sí, sí.
Perfecte. I, endavant.
Hola, bones tardes.
Tens...
Soc la Virgínia.
Virgínia, tens dues entrades pel concert que es fa demà, eh?
Ah, molt bé.
Després deixes el teu nom.
A
l'artesana a les 7, eh?
Molt bé, molt bé.
Virgínia.
Demà a Sant Pere, no sé com anirà, però vaig
a... doncs aprofito per felicitar el teu home, eh?
I el Pere.
I el
ostres, digues.
I el petit.
I el petit, no. i el Pere petit.
Es diu Pol.
Pol. Pau, no?
Pol, sí, Sant Pere.
Molt bé, Sant Pau, sí, perquè demà és Sant Pere i Sant Pau. Sí. Virgínia, tens uns minutets perquè ens
sí,
estan
bueno,
tallant.
Sí, només volia dir que heu parlat d'això del temps
sí.
I és una de les coses que sempre m'han agradat molt. Mm. Jo no ho he pogut estudiar, no ho he pogut fer, però m'han agradat molt. Amb una raó, us ho diré, que sempre he anat al de fora, he anat sí. amb gent pagesa i gent que anaven doncs, a pasturar ramats, i segons com veien el temps, tu eres jove, molt jove, i deien, mira, ha sortit aquella senyal, mira, ha sortit allò altre, i tu ho anaves agafant a poc, eh? I la veritat, doncs, és una cosa que així com m'he anat fent gran, doncs, ho he anat recordant, i allò que parles amb gent, que sempre m'ha agradat parlar amb gent, doncs, més gran, i t'ho han anat explicant, doncs, és una de les coses que m'agraden, vull dir que m'agraden, i alguna l'he encertat, alguna que no. I llavors us volia dir que jo vaig néixer el 1943 i el 4 d'agost. Mm. I uns dies abans va fer la gran pedregada, aquella gran grossa. I llavors, el 44 va ser la gran nevada. I jo he sigut dels quatre germans que som, bueno, tres, no? Però dels quatre germans que vam ser, sempre he sigut la del mig que van dir tu has agafat la pedregada i tu has estat amb la nevada. Us vull dir que és una altra d'aquestes, vull que ho sapigueu, eh?
Doncs,
i és una cosa que quan la gent diu no plourà mai, no farà això, no farà allò... Escolta,
molt bé.
Tinguem voluntat que sempre ha plogut.
Molt bé, Virgínia, ha estat molt bé aquest aclariment i que us ho passeu molt bé el dia de demà del sant del teu home i del net, eh?
Moltes gràcies i felicitats al Pere.
Moltes gràcies, també. Adéu. Doncs hem d'anar acabant, no? El control tècnic ens diu que sí. Ja no podem dir res més, no?
Felicitar el senyor Pere.
Felicitem el Pere. Felicitem a tots
Pere
els Peres,
a tots els Paus.
A tots els
Paus i els Pols.
El Francesc, digue. Espero encara poder comptar amb tu un dia el mes que ve.
Sí, home.
Perquè... No, jo no sóc ni el Basses ni el Cuny, ni prou.
Ens queden dues setmanes encara.
Sí, sí, una última trucada, perquè li podem donar també més
sí,
entrades.
Entrades.
Última
sí,
trucada.
Sí.
Que sigui breu, perquè hem d'anar a dinar tots plegats. Bona tarda.
Hola, bona tarda, sóc el Joan.
Joan, tens dues entrades, eh?
Molt bé, moltes gràcies. Jo
penso
que hauríem d'estar contents ja amb la selecció, i abans que parlàvem de futbol, per això sí. L'he trucat, però ha entrat una altra trucada, que ja hem deixat la fúria, ja hem agafat la força del Barça. Ah, m'entens? O toca.
T'entem per un vas, t'entem per un vas, sí.
Toca.
Que si Xavi, que si Iniesta,
Iniesta, el Xavi, l'Alonso, perquè l'Alonso es va fer quan el seu pare estava a Barcelona, l'Océs...
L'Océs s'havia format a Barcelona, m'ho sembla, sí.
Sí, l'Océs de Barcelona, el Xavi Alonso també, perquè el seu pare estava a Barcelona.
El Pujol.
Vull dir, jo penso que hauríem de deixar ja la fúria i donar allò, el xapó, no? Des de l'època Guardiola, que hem pujat aquest futbol de toca-toca i allò de la fúria d'anar a salto de mata.
Doncs molt bé, Joan, amb aquesta aportació futbolística que la intentarem aplicar a la ràdio, toca-toca, menys fúria i toca-toca.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Joan, ens acomiadem de tots vosaltres. Pere, ha estat un plaer que ens hagis fet aquest repàs. A mi especialment m'ha fet il·lusió que ens poguessis acompanyar. Gràcies per tot, Pere, que demà tinguis un feliç dia.
Molt interessant.
Un tema interessant. Ens han trucat 6 persones, si no m'equivoco.
Hem
batut un rècord, apunta-la amb la meteorologia. També el control tècnic ha fet possible això. I una mica el programa d'avui vol ser un homenatge a totes aquestes persones, homes i dones, que de manera desinteressada, callada, com a formiguetes, fan possibles coses tan importants com això del temps i altres tot tipus d'activitats. I calia destacar-ho. Però he de també felicitar el nostre col·laborador Toni Orensans, que ha estat guardonat en semàfor verd per La Vanguardia.
Ah, sí?
Per un llibre molt interessant sobre els tràgics fets de l'any 36 aquí a la nostra comarca. Et felicitem, Toni, i persisteix. Endavant. Gràcies a tots i fins sempre.